Són les 8 del matí. Bon dia, Catalunya. Matí de Gemma, una de les tres notes de cada any. Per tant, reclamem una mica de paciència, perquè ens fem pesats, és veritat, però mira, són tres dies l'any només. La primera notícia és que RAC1 torna a ser un Gemma més, la ràdio més escoltada de Catalunya. Que ara recordem el primer dia que aquesta emissora es va posar per davant. I era un dia de Sant Jordi, de fa 14 anys. 14 anys consecutius que RAC1 és líder d'audiència. Avui aquesta emissora té 855.000 oients diaris, que és una barbaritat. Això són 324.000 oients més que el seu perseguidor, Catalunya Ràdio, que en té 531.000, i de la cadena SER, que completa el podi, amb 350.000 oients a Catalunya. El programa que esteu escoltant, el Món a RAC1, torna a augmentar l'audiència respecte a l'últim estudi general de mitjans i arriba als 647.000 oients cada dia, de cada dia, de cada dia, de cada dia. Al darrere, amb un quart de milió menys d'oients, hi ha el Matí de Catalunya Ràdio, amb 394.000. En tercera posició, al podi hi ha l'Hoy por Hoy, de la SER, amb 222.000 oients, i el quart és Carlos Herrera, a la COPE, amb 160.000. Matí amb el Món a RAC1, 647.000 oients, el Matí de Catalunya Ràdio, 394.000, l'Hoy por Hoy, 222.000 a la SER, i la COPE, amb l'Herrera, 160.000. De fet, de 8 a 9, el Món a RAC1 també té l'hora més escoltada de la ràdio a Catalunya. Només aquesta hora, aquests apunts, aquest informatiu, sou 378.000 oients que cada matí ens escolteu. Que, mira, dit així, fa una certa cosa i imaginar-s'ho fa vertigen. Tant vertigen com per als felicitar els de la secta de la 6, perquè hi ha 102.000 oients cada dia escoltant la ràdio, escoltant RAC1 a les 6 del matí. Una bestiesa. Les dades de la resta de l'emissora també són excel·lents. La competència amb els Oscars, 168.000 oients diaris. El Vostè Primer, amb el Marc Giró, 124.000. El RAC1 Migdia, l'informatiu més escoltat, amb 93.000 oients cada dia, amb la Núria Travessa i amb el Xavi Rocamora. El Versió RAC1, atenció, 303.000 oients. És la tercera millor dada de la història per bufar els 25 anys de les espelmes del Versió. Malgrat tot, Toni, cada dia surt el sol. Islàndia, amb l'Albert Om, 137.000 oients. El Nou-Sé, amb l'Anna Ballonesta, 85.000 oients. I el Tu diràs, amb l'Aleix Pariser, 117.000 oients cada nit. Programa més escoltat, el Tu diràs, el de l'Aleix. Els caps de setmana, la Viva, el Via Lliure, és el líder tant dissabte com diumenge. El Bundó aconsegueix 445.000 oients dissabte i 416.000 diumenge. Indiscutible lideratge del cap de setmana pel Via Lliure. La Primera Pedra, amb la Noemí Polls i la col·laboració excepcional tant de Marc Ortuño, però sobretot les excel·lents exclusives del Jordi Ramos Eurovisives, 17.000 oients. El Superesports, amb el Xavi Puig i la redacció d'Esports del cap de setmana, 220.000 oients. El Reconcentrat, amb l'Edu de Valle, 73.000. I atenció, el Viatjar bé, amb l'Ester Muñoz, 70.000. RAC1 és líder 19 hores al dia i de manera consecutiva durant 16 hores, des de les 4 de la matinada fins a les 8 del vespre. Dels 10 programes més escoltats a Catalunya, 6 són de RAC1. Per tant, una vegada més, moltes gràcies a tots. Als oients, principalment, però també als companys, als anunciants, al grup que ens aguanta. I avui aquestes gràcies es multipliquen cap a una persona que d'aquí uns dies deixarà de ser el director de RAC1, el Jaume Peral. Una molt bona persona i un magnífic company de viatge. Vagi on vagi, que hi anirà, perquè encara li queda feina per estona, tota la sort del món. I gràcies per l'ajut d'aquests anys, i també s'ha de dir molta sort a qui hagi de dirigir els pròxims anys d'aquesta emissora, que quan arribi es posi un embut a la boca i una trompeta perquè si continua amb la trompeta i amb la tara habitual d'aquesta emissora, seus seran també els nostres èxits. I gràcies una gema més als companys del programa, el Xavi Pérez, l'Albert Sort, el Jordi Saumell i el seu turmell, l'ha tallat per tres llocs, la Marga Ortuño, el Joan Ferrer, el Jordi Ramos, l'Anna Alfonso, el Sergi Embudio, la Mònica Usart, el Jofre Pijuan, el Marseguers, l'Oriol Montfort, la Montse Girona, el Ramon Bartolí, l'Anna Lárcia, l'Albert Pedrol, el Nil Sant Martí, el Dani Simón, l'Agustí Serrat, el Jordi Nieto, l'Oriol Petit, el Marc Lloberes, la Núria Travessa, el Xavi Pardo, que van posant la veu i que ens van ajudant durant tot el matí en aquest programa, i evidentment els serveis informatius, per nodrir-nos i donar-nos informació cada dia, a la redacció d'Esports, als correctors i a la gent del digital de RAC1.cat. I, res, tres línies per dir. Continuar treballant per continuar fent d'aquesta ràdio la més escoltada de Catalunya, amb tares i sense tares, en dies millors i en dies pitjors, i de demostrar, sobretot, que a la ràdio el català és líder en solvència contrastada. I que, com sempre, si volem, podem. Ui, tantes. I, és clar, en nom de tots, a continuar amb la ràdio, sempre a la ràdio, i visca la ràdio, i dedicat al Jordi Beltran, que sempre dic, sempre ho deia i que no ho podia fallar, per això. Gràcies, 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 moltes gràcies. Són les 8 i 6 minuts, benvinguts al món.
El món a RAC1, amb Jordi Basté.
Vinga, va, peu a terra, que ja és dimecres. Per fi és dimecres 19 d'abril del 2023.
I avui serà un dia tranquil, amb sol, amb bandes de núvols prims, alguna boira ara de bon matí, i després a la tarda algunes nuvolades en zones de muntanya. Ara mateix fa fresca, però al migdia serà càlid.
I pel que fa al trànsit, més enllà de les retencions habituals, ara registra un accident a la C-58 que provoca un tram de congestió entre Badia i Sant Quirze del Vallès en sentit sud. També van augmentant les cues al tram d'obres que hi ha a la C-17 entre Granollers i Parets del Vallès per l'accident d'ahir a la nit, que encara fa tallar carrils en els dos sentits de la marxa.
De seguida ampliem aquestes informacions, però abans els apunts imprescindibles per anar pel món amb CaixaBank. De seguida parlem de les dades que la Fundació Projecte Home ha posat sobre la taula i que apunten a una tendència perillosa. Els joves i adolescents addictes a les pantalles superen per primera vegada els addictes a l'alcohol. A més, la Fundació dels Germans Gasol alerten que els joves fan menys esport i, en canvi, passen més temps davant de les pantalles i, per tant, fent vida sedentària. També parlarem de la sequera i de les reaccions avui a la premsa sobre la polèmica al voltant del vídeo de Real Madrid Televisió que assegurava que el Barça era l'equip del franquisme. Però abans, atenció, perquè ahir ja explicàvem que avui narraríem nous detalls... nous detalls clau per entendre un dels episodis més surrealistes de l'Operació Catalunya. Atenció a aquesta informació que us avança aquesta hora al món a RAC1. Les clavegueres de l'Estat, amb Jorge Fernández Díaz al capdavant del Ministeri de l'Interior, van pagar amb fons reservats a un policia francès per aconseguir un suposat compte bancari de Xavier Trias a Andorra. Era fals, però va acabar publicat al diari El Mundo pocs dies abans de la consulta del 9-N. Recordeu aquella informació que va haver de sortir a correcuita Xavier Trias a tots els mitjans, tant els mitjans catalans com els mitjans de Madrid, explicar que ell no tenia cap compte. Doncs bé, aquesta notícia que avança al món RAC1, les clavegueres van pagar amb fons reservats a un policia francès perquè aconseguís aquest suposat compte bancari de Xavier Trias a Andorra. Es va publicar abans del 9-N al Mundo i quan faltava tot just mig any per les eleccions municipals del 2015, que Trias va acabar perdent. El món RAC1 ha pogut reconstruir com i qui va portar les dades que van permetre a les clavegueres, és a dir, a la policia del Ministeri, en mans del PP, obtenir un compte fals i filtrar-lo a la premsa. Té totes les dades Jordi de Planell.
Diverses fonts consultades per RAC1 expliquen que la cúpula de la Policia Nacional Espanyola va pagar 25.000 euros a un alt càrrec del Servei de Vigilància de Duanes de França perquè els facilités el compte de Trias. Com que entre les seves funcions hi havia vigilar el contraban i el blanqueig de capitals, el policia francès tenia bona relació amb les autoritats suïsses i, sobretot, amb les andorranes. A més, coneixia un dels homes clau de l'Operació Catalunya, el comissari Enrique García Castaño, alias El Gordo. Tots dos havien coincidit anys enrere al País Basc francès en el marc de la lluita contra ETA. Des de llavors estaven en contacte i, per tot plegat, El Gordo li va demanar si tenia constància de cap compte a l'estranger d'algun líder sobiranista català. A canvi, li hauria pagat aquests 25.000 euros en efectiu provinents de fons reservats. Unes setmanes després de la petició, l'agent francès va comunicar a El Gordo que tenia informació d'un compte de Xavier Trias a Andorra. Era una falòrnia, però García Castaño no la va contrastar i la va traslladar directament a Eugenio Pino, cap de la policia espanyola en aquell moment, i també a José Ángel Fuentes Gago, el director de gabinet de Pino.
Déu-n'hi-do. És a dir, 25.000 euros de fons reservats que es van pagar a un alt càrrec del Servei de Vigilància de Duanes de França perquè els facilités el compte de Xavier Trias. Van a les autoritats suïsses i amb les andorranes i a partir d'aquí es va inventar un compte. Però clar, com arriba la informació al Mundo?
Doncs també a través de la policia patriòtica. Tal com va avançar ja en el seu moment Mediapro, el documental Les clavegueres d'interior ja ha corroborat també el món a RAC1, consten desenes de trucades els dies previs a la publicació del compte fals de Trias entre El Gordo, el famós comissari José Manuel Villarejo i també José Ángel Fuentes Gago amb els periodistes del Mundo que signaven la suposada exclusiva. El mateix dia que apareix la informació, Xavier Trias ho nega tot en una entrevista aquí, al món a RAC1.
Jo no tinc cap compte a Andorra, no tinc cap compte a Suïssa. Jo crec que això és un periodisme que fa fàstic i em carallaré contra aquesta gent.
I com contesta El Mundo? Doncs respon publicant el suposat número de compte de Trias. I l'alcalde de Barcelona ho aprofita per adreçar-se als responsables del banc on hi hauria hagut els diners per demanar-los si els consta efectivament l'existència d'un compte amb aquell número. I la resposta de l'entitat bancària va ser rotunda. No.
No. Bueno, quan, i la reacció d'aquesta policia patriòtica quan s'adona que han pagat una fortuna per una informació que és falsa?
Doncs, evidentment, se'ls van encendre totes les alarmes perquè fins llavors ells donaven completa validesa a la informació. Els nervis van portar els implicats en la filtració del compte fals, recordem-ho, El Gordo, José Ángel Fuentes Gago i el mateix comissari Villarejo, a agafar un avió oficial i anar a veure l'agent francès de duanes que els havia venut la mentida sobre Trias. No van treure'n res i ni tan sols van aconseguir recuperar els 25.000 euros que li havien pagat.
Després a la tertúlia en parlarem, perquè clar, tot això és que és molt bèstia, perquè vol dir que el primer que enganya aquest policia francès és la pròpia policia espanyola, pagant-li uns diners a la policia espanyola per una informació que després se'ls va demostrar i al segon tres que era falsa. Clar, de tot plegat, què en sabia el ministre Jorge Fernández Díaz? Era conscient del que estaven fent els seus subordinats?
Aquí la resposta és rotunda. Sí, el ministre ho sabia. De fet, la millor prova la va treure a la llum el diari Público ja fa anys. És la gravació de la famosa conversa entre el ministre i l'aleshores cap de l'Oficina Antifrau de Catalunya, Daniel de Alfonso. La trobada es va produir l'octubre del 2014, poc abans de la publicació a El Mundo del compte fals de Xavier Trias. I ja llavors, de Alfonso va explicar a Fernández Díaz que havia sentit rumors que l'alcalde de Barcelona tenia diners a l'estranger. El ministre de l'Interior va plantejar-li la idea de filtrar-ho als mitjans. Ho recollia l'enregistrament de la conversa, recordem-ho.
A mi me ha llegado una información, pero no la tengo contrastada. Pero me han dicho que Javier Trias tiene una cuenta en el extranjero con alrededor de 2.000 euros. Eso es lo que yo sé, pero yo no tengo ningún dato que me lo acredite. Eso es un comentario de café que me lo cuenta.
¿Y si esto saliera, tú qué opinas de eso?
Yo, ministro, soy partidario de asestar el golpe cuando el golpe vaya a acabar con el animal.
Algunes de les fonts consultades per al Bonarraco asseguren que el ministre ja havia sentit a parlar del suposat compte de Trias a Andorra abans de la trobada amb De Alfonso. Encara més, a la gravació, ara ho acabem de sentir, es pot escoltar perfectament com respon a De Alfonso quan li parla d'aquest compte de Trias a l'estranger. Eso lo sé. I, de fet, això no seria gens estrany, que ho sabés, perquè despatxava regularment amb Eugenio Pino, el cap de la Policia Nacional Espanyola, que, evidentment, estava al cas de tot. Fos com fos, el que és clar és que n'estava assabentat abans que el presumpte compte de Trias acabés a la primera pàgina del Mundo el 27 d'octubre del 2014.
En resum, el que us acaba d'avançar ara RAC1 a aquesta hora, l'any 2014, en plena Operació Catalunya, el Ministeri de l'Interior, amb Jorge Fernández Díaz, va pagar uns 25.000 euros a un alt càrrec del servei de duanes francès perquè els facilités el presumpte compte que Xavier Trias tenia a Andorra. Una informació que va filtrar El Mundo perquè la publiqués pocs dies abans del 9-N. De fet, els policies també van enganyar el diari El Mundo quan el banc suís, d'on hauria sortit els diners cap a Andorra, ho nega tot i el Ministeri de l'Interior s'adona que els han pres el pèl. Part dels agents de la Policia Patriòtica agafen un avió de l'Estat, és a dir, un avió a compte dels pressupostos oficials de l'Estat, se'n van a França a demanar explicacions al seu confident, que els havia filtrat informació falsa a canvi de 25.000 euros. Malgrat ser conscients que els havien enredat, mai han reconegut l'error. Una pregunta, Jordi Aplanell. Tu saps el nom d'aquest policia francès?
Sí.
De tot plegat en parlarem ara a la tertúlia amb Francesc Marc Álvaro, Anna Gómez, Xavier Melero, Ramon Rovira i Xavier Domènech, amb Jordi de Planell, que ens aportarà més detalls d'aquesta informació que us avança RAC1. Escoltem el comentari que posa el cap de política de RAC1, Marc Martínez Amat.
Cada nou detall que surt a la llum dels tripijocs de la policia patriòtica sembla una nova tira còmica de Mortadelo i Filemón. En Villarejo, de protagonista, en el paper de Mortadelo, amb les mil disfresses i un sabatòfon del professor Bacteri per gravar-ho tot. En Fuentes Gago, de Filemó, acompanyant-lo, i en Fernández Díaz, de superintendente Vicente, al capdavant de la trotinada tia. En l'últim episodi, un altre agent, el Gordo, un col·lega de França, li canta un compte corrent per desprestigiar l'alcalde de Barcelona a canvi de 25.000 euros, però resulta que era fals. El Mortadelo Villarejo i el Filemó Gago se'n van a veure el francès per recuperar els diners i se'n tornen amb les mans buides. Una mina per Francisco Ibáñez que faria riure si no fos perquè estem parlant d'una conxorxa que junta pomes podrides del poder executiu, la policia, el poder judicial i el sistema mediàtic espanyol per destruir un moviment polític. Aquells que tant s'omplien la boca de defensar l'estat de dret eren els mateixos que les fosques no tenien escrúpols per doblegar-lo a la seva conveniència. I mentrestant, al Congrés, d'això si de cas, ja en parlaran un altre dia.
Gràcies, Marc. Més enllà dels draps bruts que podem explicar als mitjans de comunicació sobre la guerra bruta contra l'independentisme, cada vegada que les institucions volen investigar l'Operació Catalunya apareix alguna pedra al camí. L'última, una nova batalla del PSOE i de Podem que amenaça de bloquejar la Comissió d'Investigació del Congrés. Els dos socis de govern espanyol s'han vetat mútuament la llista de compareixents i la comissió començarà a caminar, per tant, coixa i amb només dos noms sobre la taula. Benet Iñigo.
La llista de persones que Podem vol que declarin a la comissió inclou l'expresident Mariano Rajoy, una peça que els socialistes volen deixar al marge. Però Podem també vol que passin pel Congrés periodistes com Antonio García Ferreras, Eduardo Inda, Ana Pardo de Vera o Ana Terradillos, que considera que feien d'altaveu de les clavegueres de l'Estat, una branca mediàtica que el PSOE també en vol deixar fora. El resultat és que, ara per ara, només s'han aprovat els dos noms que va proposar el PNB, el comissari Villarejo i el banquer andorrà Higini Cierco. La diputada d'Esquerra, Pilar Vallugera, i la de Junts, Míriam Nogueres, denuncien que els partits espanyols demostren poc interès per aclarir què va passar realment.
Les desavinences que estan tenint amb altres lleis s'està traslladant a tota l'estructura del que és el Congrés. La tensió que s'ha produït avui, per mi, és inexplicable.
I avui s'ha vist un cop més que no hi ha cap mena d'interès en Operació Catalunya. No s'han posat d'acord ni per posar en el centre de la diana el Partit Popular. Per tant, tot és molt decepcionant.
Si més no, amb aquests dos primers noms, la primera sessió d'aquesta comissió es podrà fer abans de les municipals i els partits encara poden posar-se d'acord per ampliar la llista de convocats.
Qui també es considera una víctima d'aquesta Operació Catalunya és l'empresari andorrà Joan Besolí, soci de Sandro Rosell, que també es va passar dos anys en presó preventiva per després acabar absolt. En una entrevista ahir aquí al Món a RAC1 va anunciar que presentarà un recurs després de saber que només l'indemnitzaran amb 70.000 euros per aquell tràngol. Entre d'altres, recordem, no va poder veure el seu fill fins 8 mesos després que quedés en cadira de rodes per un accident.
La resposta de l'advocat de l'Estat estableix els perjudicis amb 20.000 euros. L'Audiència Nacional ho puja a 70. I diu perquè els danys són de caràcter moderado leve, literalment. De caràcter moderado leve.
Basolí també denuncia que topen amb un mur quan exigeixen responsabilitats als jutges que els van tenir 2 anys a la presó sense cap motiu.
Nosaltres ens hem querellat contra la Carmen Lamela, però va anar al Suprem, casualitat ens va tocar el jutge Marchena i ens van denegar. Ho tenim presentat a Europa, això, per prevaricació i altres coses.
L'empresari creu que ell va ser un dany col·lateral a l'objectiu reconegut pel comissari Villarejo d'atacar Sandro Rosell. Per cert, Sandro Rosell haurà de comparèixer en un jutjat de Madrid el dia 10 per ratificar la querella que ha presentat contra Villarejo, altres policies i un exagent de l'FBI. L'expresident del Barça els ha denunciat per, suposadament, haver orquestrat una operació contra ell, fet que hauria provocat que entrés a la presó preventivament durant 2 anys per, finalment, acabar absolt per l'Audiència Nacional. I alerta també el que explica avui el diari ABC. El Ministeri de l'Interior del popular Jorge Fernández Díaz hauria conspirat amb l'excomissari de la policia espanyola, Enrique García Castaño, que també és com el Juli Verd, que està a totes les salses, per posar a la presó 3 homes acusats de jihadisme falsament. Segons una conversa de WhatsApp que forma part del cas Kitchen, el Ministeri de l'Interior va demanar al jutge de l'Audiència Nacional, Fernando Andreu, que els posés a la presó perquè temien, textualment, fer el ridícul si es descobria que l'operació antiterrorista que havia fet la policia espanyola era un error. Això va passar el 2015. Després de 2 anys a la presó, l'Audiència Nacional va absoldre els 3 acusats i, de fet, un d'ells ja ha demanat 200.000 euros d'indemnització a l'Estat. Mare meva. 8:21, les pantalles guanyen cada cop més terreny a les drogues com a causa principal d'addicció entre els joves i els adolescents. Això ho alerta l'última memòria anual del projecte HOME, una de les entitats principals del sector a Catalunya. Per primer cop, les peticions d'ajut per addiccions de comportament han superat l'alcohol. Això vol dir que ja són la segona causa més atesa entre els menors de 23 anys. La directora tècnica de l'entitat, Cristina Vidal, explica que en la majoria dels casos es tracta de nois i noies enganxats al mòbil, als videojocs o a les apostes.
Són nois i noies que pateixen molt aïllament, tot i que potser estiguis connectat en línia amb els teus amics o companys de classe, no? Però ho fas tancat en la teva habitació, intentant sopar ràpid, no? Per poder plegar de sopar, aixecar-te de la taula i tornar a l'habitació a utilitzar. Les pantalles les hauran de seguir utilitzant i no ens podem posar en contra, no? L'objectiu és aconseguir fer-ne un bon ús.
Tot i aquest increment, l'addicció principal entre el jovent continua sent, amb molta diferència, el cànnabis. Aquesta droga suposa més de la meitat de les peticions d'ajuda de famílies d'adolescents al projecte HOME. I déu-n'hi-do amb aquesta altra dada. Només 3 de cada 10 infants i adolescents de 8 a 16 anys fan almenys 1 hora d'activitat física al dia. Només 3 de cada 10. És l'objectiu mínim que marca l'Organització Mundial de la Salut per tenir uns hàbits saludables. Són dades d'un informe de la Gasol Foundation, liderada pels germans Pau i Marc Gasol, que també alerta de l'increment d'hores que els adolescents passen davant de les pantalles. Informa Eudald Martínez.
L'informe Passos 2022 de la Gasol Foundation compara dades amb els resultats de fa 3 anys. Ara els infants i els adolescents passen 20 minuts més al dia davant de les pantalles, un temps que ja arriba a les 3 hores i 20 minuts al dia. Els caps de setmana, a més, la xifra encara puja més, fins a gairebé 5 hores. En canvi, ara els joves de l'Estat dediquen gairebé 7 minuts menys al dia a fer activitat física, un descens que es nota sobretot entre els infants de 9 a 12 anys. La coordinadora tècnica de recerca i programes de la Gasol Foundation, Paula Berruezo, creu que les famílies s'han d'implicar més a revertir aquesta tendència.
Des de moverse, ir a l'escola, al lugar de fer activitat extraescolar en el cas que haya, a comprar caminando, en bicicleta, dejar las pantallas a un lado y utilizar esos momentos, esos espacios para establecer esos y fortalecer esos vínculos afectivos entre adulto y niño o niña.
L'estudi Passos 2022 s'ha fet encastant més de 3.000 alumnes de 245 centres educatius de tot l'Estat. 39 d'ells eren a Catalunya.
De tot plegat, escoltem ara el comentari que hi posa la periodista i col·laboradora del món a RAC1, Eva Comas.
Ho alerten moltes organitzacions com l'OMS, l'Associació Espanyola de Pediatria i ara aquest estudi. El sedentarisme entre nens i adolescents és una epidèmia desmarxada. Es recomana 1 hora d'exercici diària perquè és un factor essencial pel creixement, però només la fan un 30% dels infants i a sobre la tendència és anar a menys. És fàcil imaginar que en aquest sentit els adults no són cap exemple. El món que estem creant cada vegada s'assembla més a la pel·lícula d'animació Wall-E, aquella meravella de Pixar i de Disney que presentava uns humans rodanxons i camacurts que no movien un sol dit i es desplaçaven a tot arreu damunt d'un sofà flotant mentre miraven narcotitzats pantalles de realitat augmentada. Wall-E s'ambientava al segle XIX, però de vegades la ficció s'anticipa terriblement. El més preocupant de tot és que si no fem un pensament acabarem desconnectats del més important que tenim, el nostre cos.
Per cert, encara sobre pantalles, la Comissió dels Mercats i de la Competència proposa regular l'activitat dels influencers espanyols. Concretament, planteja equiparar legalment els streamers, youtubers, tiktokers i bloggers més populars amb les grans plataformes de streaming, com ara Netflix. També creu que se'ls hauria d'obligar a tenir una bústia de queixes pels espectadors. A més, Competència creu que s'haurien d'inscriure al registre de prestadors de serveis de comunicació audiovisual perquè hi hagi més transparència en la seva activitat i també en les campanyes de publicitat en què participen. I TV3 i Ràdio Televisió Espanyola, igual que altres corporacions internacionals com la BBC, rebutgen frontalment l'etiqueta de Twitter que qualifica els mitjans de comunicació públics com mitjans subvencionats pel govern. Des de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, de fet, expliquen que estan fent les gestions oportunes amb Twitter, amb la companyia d'Elon Musk, perquè canviï aquesta qualificació. Espanya rebutja frenar el desenvolupament de la intel·ligència artificial. Ho van demanar, recordem, un miler de personalitats del món tecnològic, com Elon Musk, com Yuval Noah Harari, com el cofundador d'Apple, Steve Wozniak. Ara bé, el govern d'Espanya s'ha posicionat en contra de la moratòria i aposta per la regulació. Així ho ha assegurat en una entrevista al País la màxima responsable de l'executiu en aquesta matèria, que és la secretària d'Estat per la Digitalització i la Intel·ligència Artificial, Carme Artigas. Defensa que la solució no és frenar l'avenç de la tecnologia, sinó invertir esforços i recursos en entendre i controlar els algoritmes. També assegura que Espanya serà referent en la regulació de la intel·ligència artificial, perquè diu ja fa temps que hi està treballant. Mentrestant, Polònia defensa que la intel·ligència artificial pugui dictar sentències judicials. En una conferència, el ministre de Justícia polonès ha assegurat que no és una opció, sinó una necessitat. Segons llegim a l'ABC, Varsovia considera que podria ser útil en casos simples i repetitius. A tot això, aquest matí a Barcelona comença un congrés centrat en com integrar la intel·ligència artificial en l'educació. Entre avui i demà s'hi faran una dotzena de conferències per reflexionar sobre si és adequat o no incorporar a les aules eines com el ChatGPT. La previsió dels organitzadors és que hi passin més de 500 directius d'escoles i d'instituts a UDAL.
La novena edició del Congrés EdTech es farà al campus Ciutadella de la Universitat Pompeu Fabra i arriba en ple debat sobre si cal integrar i com eines com el ChatGPT a l'educació, un debat al qual hi vol dir la seva també el clúster d'empreses tecnològiques EduTech. Asseguren que no estan a favor d'oferir un full en blanc a la intel·ligència artificial, sinó que es mostren favorables que hi hagi una moratòria perquè les administracions en regulin les línies vermelles. N'ha parlat a RAC1 la mànager d'EduTech, Anna Sant Salvador.
Que cal fer aquest debat profund, no? De com es regula, com ajudem els docents que estan al càrrec de tota aquesta transformació tecnològica, no? Els estudiants, evidentment, quins usos n'estan fent, perquè n'estan fent uns usos, no? No ens podem negar, però sí que hem de ajudar a fomentar aquest debat tranquil.
Alguns dels experts que passaran per la Pompeu Fabra entre avui i demà són l'educador nord-americà Yong Zhao, que farà la ponència inaugural, i també Carlos Santana, expert en intel·ligència artificial i responsable del canal de YouTube .csb, que té més de 750.000 seguidors.
8 i 28 minuts, les advertències sobre la sequera comencen a fer efecte i els catalans hem començat a moderar el consum d'aigua. Tot i que tímidament des del gener, els veïns dels municipis que s'abasteixen de les conques del Ter i del Llobregat han reduït en 5 litres d'aigua el consum diari. Això tot i que encara no hi ha restriccions que ens afectin directament a les llars. Ara bé, l'Agència Catalana de l'Aigua evita fer volar coloms, insisteix que si continua sense ploure, al setembre s'entrarà en emergència de sequera, llavors sí, haurem de començar a tancar encara més l'aixeta, Laia Colomer.
Per tercer mes consecutiu, al març, els habitants que s'abasteixen del sistema Ter Llobregat van reduir el consum d'aigua. De mitjana, ara es gasten uns 180 litres per persona al dia, 5 menys que el gener. Tot i això, l'ACA tem que l'estiu, amb la calor, el consum es dispari. El seu director, Samuel Reyes, fa una crida a evitar-ho perquè diu, si s'entra en emergència, hi haurà restriccions més severes.
Durant el període d'estiu, degut també a la calor i a les activitats, doncs, a vegades s'incrementa i és el que hem, doncs, entre tots d'evitar. Recordem que si no plou en els propers mesos entraríem en emergència en el sistema Ter Llobregat al voltant del setembre. I això què voldria dir? Que la limitació per habitant i dia, que ara és de 230 litres, passaria a 200 litres per habitant.
Segons el pla de sequera, s'entraria en emergència quan les reserves a les conques internes baixin del 16%, ara estan al 26%. Ara bé, l'ACA adverteix que tant la capçalera del Ter com la del Llobregat mai havien portat tan poca aigua com ara.
Mentrestant, l'ACA també ha reduït al mínim l'alliberament d'aigua del pantà de Sau cap al de Susqueda. A partir d'ara es deixarà anar la mateixa quantitat d'aigua que hi entra, o fins i tot menys. Tot plegat perquè, com que hi ha tan poca aigua a Sau, la qualitat ha baixat i ja no val la pena preservar-la a Susqueda. L'ACA també ha aturat definitivament la retirada dels peixos del pantà de Sau. Això pel que fa a la meitat oriental del país, però ahir la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre també va demanar un esforç de reduir el consum a les terres de Lleida i de l'Ebre. Amb les reserves d'aigua a la conca del Segre no n'hi ha prou per garantir el regadiu dels cultius agrícoles. Preocupa que les previsions de pluja d'aquests últims dies no s'han complert i, a tall d'exemple, la situació dels embassaments de Rialp i d'Oliana, que només tenen capacitat per garantir els abastiments i cabals ecològics. Des de Lleida, Karen Alfonso.
L'embassament d'Oliana actualment es troba amb 39,9 hectòmetres cúbics d'aigua i el de Rialp amb 28,3 hectòmetres. Segons informa la CHE, per revertir aquesta situació de sequera extrema es necessiten 150 hectòmetres més de reserves del 68,2 que hi ha ara com ara, és a dir, més del doble d'aigua. Tot i això, asseguren que es continuaran coordinant amb els usuaris i les administracions implicades en la gestió de la sequera per prendre les decisions que siguin necessàries. A més, la Comunitat General de Regants del Canal d'Urgell preveu acordar demà la petició de declaració de zona catastròfica al govern i demanar a la CHE l'inici de gestions per compensar les elevades pèrdues que tindran els pagesos d'aquesta campanya.
Mònica Usar, bon dia.
Bon dia.
I Budol, de Kern Pharma, us ofereix aquest espai.
Tenint en compte tot el que acabem d'explicar, Mònica, veus una situació de pluja que pugui ajudar a millorar aquesta situació de sequera?
No, de moment no, a curt termini no la veiem, i si mirem més enllà, els mapes mensuals ens donen en principi un mes de maig que hauria de ser normal, per tant el maig hauria d'arribar pluja, perquè normalment són mesos plujosos, però això també havia passat amb el mes d'abril i de moment estem a mitjans de mes i aquesta pluja encara no ha arribat. L'únic que hem d'anunciar pels propers dies són alguns ruixats, com han passat aquestes últimes tardes, que serveixen per, sobretot, remullar el terreny davant de la situació del risc d'incendis, però no serveixen per omplir els embassaments. De moment, per això, avui dia tranquil, sol, bandes de núvols prims, algunes boires ara de bon matí, després a la tarda algunes nuvolades inofensives de muntanya, i hem de destacar només la pujada de les temperatures, que es notarà tot arreu, però serà més acusada avui cap al centre i al nord del país, amb màximes que es mouran entre els 20 i els 25 graus. I de cara a demà, matí de sol i tarda amb aquestes tempestes, bàsicament al Pirineu, Prepirineu i també comarques de Girona, amb temperatures que pugen una miqueta més. De cara a divendres, força estones de sol. Dissabte serà un dia de temps insegur, amb ruixats a moltes comarques, sobretot l'interior, el nord, Pirineu, Prepirineu i també extrem sud de Catalunya. I de moment pinta que el dia de Sant Jordi serà força tranquil, només amb alguns ruixats al Pirineu, i a partir del migdia sí que es notarà el vent de ponent, però tot plat amb un ambient càlid.
Aquest mal d'esquena que no et deixa fer esport o aquell mal de cap que et fa difícil treballar, ni aigua.
Ibudol, el primer ibuprofè bebible en stick pack per alleujar el dolor, també en comprimits. Medicaments sense recepta, adults i nens a partir de 12 anys. Ibudol havia de ser de Kern Pharma. Llegeix les instruccions d'aquest medicament i consulta el farmacèutic.
A banda, si no plou ni a l'abril ni al maig, el que també serà dur serà la campanya d'incendis, tant que els bombers ja s'estan preparant aquest any. Bona part dels mitjans aeris de reforç arribaran un mes abans del que és habitual, el 1 de maig. Seran 3 avions de vigilància i atac, 2 helicòpters bombarders i un helicòpter de comandament. Amb el comentari que ara hi posa el periodista La Vanguardia i col·laborador del Món RQ, Joaquim El Cacho.
Per primera vegada en aquesta sequera, el govern va explicar ahir que té una llista de grans obres per fer. Són 1.000 milions d'euros en obres que poden incrementar els recursos d'aigua en situacions com l'actual. Aquesta llista de projectes existeix i està pendent d'aprovació des de fa anys, però no ha estat fins ara que s'ha posat realment sobre la taula. El govern no havia presentat públicament aquesta llista d'obres perquè, entre altres motius, forma part del pla de gestió de l'aigua que el propi govern hauria d'haver aprovat fa un any. No se m'acut una situació més pintoresca que aquesta. El govern amenaça amb sancions als ajuntaments per no haver presentat a temps els seus plans de sequera i resulta que el mateix govern de la Generalitat està incomplint el termini de presentació del seu propi pla de gestió de l'aigua i pot acabar amb sancions de la Unió Europea. Perdonin la ironia, però potser sí que caldrà que algun conseller o consellera torni a parlar amb la Moreneta.
Avui Joan Laporta donarà més explicacions sobre el cas Negreira a l'Assemblea de la Lliga, que Javier Tebas ha convocat a Madrid per parlar sobre el tema. Tot plegat després que el president del Barça afirmés dilluns que el Barça no comés cap delicte, ho va dir en la roda de premsa que va convocar per donar explicacions del cas i en què va carregar durament contra el Real Madrid, referint-se com el club del règim. Quan va arribar a orelles de Florentino Pérez, el Real Madrid va cometre l'error de contestar i de desviar el focus de la polèmica amb el famós vídeo de la televisió del Club Blanc en què s'assegurava que el Barça era afí a la dictadura franquista. Doncs bé, la Generalitat ha exigit al Real Madrid que el retiri. Ho va dir la seva portaveu, Patricia Plaja.
És una ofensa i un insult als milers de persones que van patir el règim franquista. També el Futbol Club Barcelona, començant o sense anar més lluny, pel seu propi president, el president de l'època, Josep Sunyol, que va ser afusellat. Estaria bé que el Real Madrid retirés el vídeo i que demanés disculpes per haver traspassat una línia vermella.
De moment el Real Madrid no n'ha dit ni és ni bèstia, tampoc des de la televisió del club, que ahir es va centrar a la tornada dels quarts de final de la Champions, que el Madrid va guanyar 0-2 al Chelsea a Londres i es va classificar per les semifinals on ja jugaran contra el Manchester City o el Bayern de Múnich, que avui juguen la tornada dels quarts de final d'aquesta eliminatòria a les 9 de la nit i en directe a RAC1 amb 3-0 d'avantatge pels Citizens. Sigui com sigui, avui el serial és el protagonista de les pàgines d'opinió dels diaris que es divideixen entre els que critiquen i els que obvien per carregar tòria dret contra Joan Laporta i les seves explicacions sobre el cas Negreira. El vídeo del Real Madrid acusant el Barça de ser l'equip del règim franquista és protagonista. Tots els catalans i també alguna veu a Madrid acusa el Real Madrid de no tenir manies a l'hora de falsejar la història. N'informa Ana Alfonso.
A Mundo Deportivo, Santi Nolla escriu que és un insult a la història insinuar que el Barça era l'equip del règim i que el vídeo acaba donant la raó a Joan Laporta. Lluís Mascaró, a l'Esport, acusa el Real Madrid de manipular la història amb notícies falses. Amb un vídeo diu que és un exercici de cinisme. La Vanguardia lamenta que la teoria difosa pel Madrid atempta contra el record de moltes persones que van patir la repressió de Franco, incloent-hi el Barça. I remata, la col·lecció de greuges és de tal magnitud que la tesi del Madrid es desmunta tota sola. Antoni Bassas, al diari Ara, ho qualifica de nova apoteosi de la postveritat i creu que el Madrid s'ha posat en evidència. El periòdico Sònia Gelmà escriu que la rèplica dels blancs és un regal perquè permet desviar l'atenció del cas Negreira i afegeix, si no fos perquè sabem que estan molt enfadats, qualsevol diria que Florentino ha tornat a fer un favor a la porta. I a Madrid només el País es desmarca del to general. L'historiador Carles Santacana assegura que el vídeo conté afirmacions falses i manipulacions i que ni tan sols mereix resposta.
I a Madrid els diaris treuen pit i critiquen Joan Laporta enmig de la polèmica després de la victòria a Stamford. Informa Albert Pedrol.
El Marca recorre a la ironia amb el partit d'ahir al camp del Chelsea, titula "El Madrid allarga el seu règim a Europa", mentre que en pàgines interiors es fa ressò que Joan Laporta participés en un acte al Palau del Pardo, que havia estat la residència de Francisco Franco. I Luis Rojo rebla el clau, diu "Tothom esperava les explicacions del president blaugrana, però no va convèncer a ningú". El diari AS, Alfredo Relaño, defensa que buscant els èxits del Madrid favors institucionals és una obsessió ignorant que, com a molt, et pot portar a pagar a un oportunista com Negreira. A la premsa generalista, el Confidencial, com el Marca, també apunta que el Madrid ja té el seu propi règim a la Champions. Federico Jiménez Los Santos, del Mundo, rebateix el president del Barça com a la porta panza i lamenta que continuï sense explicar per què el Barça va pagar més de 7 milions a l'exnúmero 2 dels àrbitres, mentre es dedica a insultar un règim sense el qual no existiria ni el seu club ni tampoc la seva panxa. I, en canvi, José Migueles, a l'ABC, creu que a Laporta li ha anat bé el reportatge franquista per canviar de tema, atès que no podia justificar el que era injustificable i criticar el Real Madrid, també per mossegar l'am del president blaugrana.
Per cert, encara vinculat al vídeo, l'ACB de bàsquet ha demanat perdó al Barça per haver-ho repiulat. Diu que va ser un error humà en contra de la seva voluntat i que ho van desfer tan bon punt ho van veure. Això un dimecres que estarem pendents de l'assemblea de la Lliga Madrid amb el Damià López, enviat especial de RAC1. Pel que sabem, a RAC1 Joan Laporta té la intenció de ser més contundent avui en l'assemblea de la Lliga que ho va ser dilluns, malgrat que no s'hi trobarà a Florentino Pérez, que ha delegat la presència a un directiu del Real Madrid. Tot això després que la Fiscalia Anticorrupció avalés que el Real Madrid es personi com a acusació particular en la trama en entendre que un dels perjudicats, tal com el Club Blanc defensava en el seu escrit. I per acabar-ho d'adobar, ara resulta que els àrbitres de primera i de segona estudien fer vaga si la Lliga no atura les hostilitats que asseguren que estan rebent. En un comunicat, el col·lectiu ha acusat l'organisme presidit per Javier Tebas de permetre atacs permanents i d'intentar ridiculitzar-los. 8:38, aquest migdia el rei Joan Carles arribarà a Sant Xenxo, a Galícia, per participar en una de les regates de la Copa d'Espanya de Vela. Ho farà després de passar ahir per Londres, convidat pel rei Carles III a un dinar privat i després de veure el Chelsea-Real Madrid a Stamford. la que arrenca avui és la segona visita del rei emèrit a Espanya des que l'estiu del 2020 va decidir marxar a Abu Dhabi i la primera visita des que l'emèrit va traslladar la residència fiscal als Emirats Àrabs. Ara bé, sembla que no serà l'última. Llegim avui al diari El País que Joan Carles té previst visitar Espanya almenys dos cops més d'aquí a l'agost per entrenar-se per la Copa del Món de Vela, que es disputarà entre finals d'agost i principis de setembre a l'illa britànica de Wight. Sigui com sigui, aquesta setmana, i a diferència de la visita de l'any passat a Sanxenxo, Joan Carles de Borbó pretén passar més desapercebut i allargar-la uns dies més. Segurament es diuen que fins diumenge. Enviat especial de RAC1 a Sanxenxo, Arnau Mañé.
Sí, de moment a pocs metres del Bribón ni rastre de Joan Carles. L'emèrit aterrarà a Vigo en principi a les 12 del migdia, arribarà en avió privat i després vindrà directament cap aquí, cap a Sanxenxo, per afegir-se tan aviat com sigui possible als entrenaments de la Copa de Vela. El Bribón, el vaixell de Joan Carles de Borbó, competeix aquest cap de setmana i ell, amb 85 anys, vol viure-ho en primera persona a bord. Tot plegat, però aquesta previsió s'agafa amb pinces perquè, a diferència de l'última visita, ara a l'entorn del rei emèrit, no en dona massa detalls, més aviat al contrari. Aquest cop, diuen, Joan Carles vol evitar revolucionar Sanxenxo. S'allotjarà a casa del seu amic Pedro Campos, empresari i president del Club Nàutic, i deixarà veure's menys que l'any passat. De fet, la seva intenció era venir d'aquí a un mes en una competició a finals de maig, però hagués caigut de ple en la campanya electoral. A hores d'ara, per cert, segons expliquen a RAC1 Fons de la Zarzuela, el rei Joan Carles no els ha dit què farà ni els ha aclarit si vol passar per Madrid en algun moment per reunir-se amb Felip VI.
I d'aquí uns moments, Ana Obregón s'ha explicat, ha parlat. D'aquí uns moments ho comentem. Ah, i una altra informació molt curiosa. Quin és el producte o els productes que roben més els catalans als supermercats?
Per 50 cèntims, coses molt nostres de Sant Jordi.
Regalar-se llibres.
Comprar roses.
Queixar-se que hi ha roses de massa colors.
Comprar el pa de Sant Jordi.
Preguntar-se exactament què és el pa de Sant Jordi.
Molt bé. I ara per 2 milions d'euros...
Per 2 milions d'euros, la grossa de Sant Jordi.
Correcte. 27 d'abril, sorteig de la grossa de Sant Jordi. Guanya fins a 2 milions d'euros. Loteries de Catalunya és la nostra.
Jugar amb responsabilitat és guanyar. I només si ets major d'edat.
Em toca la revisió del cotxe.
Eurorepar Car Service.
Necessito un taller a prop de casa.
Eurorepar Car Service.
Vull la millor relació qualitat-preu.
Eurorepar Car Service. El teu taller multimarca de confiança és Eurorepar Car Service. Eurorepar Car Service. Ara, vine a descobrir les ofertes del 20 aniversari.
La perplexitat, de Jordi Graupera. Un assaig autobiogràfic des del cor de l'imperi nord-americà. La perplexitat, un llibre de destino.
Cada dia et mous, condueixes, pedales, però sabies que més d'un 25% de les persones que es desplacen tenen un incident? Amb l'assistència del RAC, si tens una avaria en cotxe o moto, la reparem al moment o et deixem un vehicle de substitució. I si vas amb bici o patinet, et cobrim si et fas mal o fas mal a algú. Festa del RAC i mou-te amb tota la confiança.
RAC. I som per ajudar.
A UIC Barcelona podràs triar entre més de 70 màsters i postgraus d'àmbits com l'empresa, l'educació, l'arquitectura, la família, la gestió cultural, la comunicació, el dret i la salut. Vine a les jornades de portes obertes del 20 i 27 d'abril. Inscriu-t'hi ara a UIC.es. UIC Barcelona màsters i postgraus. Driving careers forward.
Llança't a un estiu divertit i educatiu a la Fundació Pere Tarrés. Torna a compartir noves experiències, a conviure i créixer, a fer nous amics, a viure aventures, a aprendre a través del lleure. Confia en la Fundació Pere Tarrés per gaudir d'un estiu únic a les colònies, als casals i les activitats dels centres d'esplai. Informa-te'n a peratarrés.org/estiu, perquè l'estiu és Pere Tarrés.
A Òptica i Audiologia Universitària celebrem Sant Jordi amb un descompte de llegenda. Del 17 al 22 d'abril t'oferim un 20% de descompte addicional als nostres fantàstics preus. Afanya't i visita qualsevol dels nostres centres o la nostra botiga online. Consulta les condicions. Òptica i Audiologia Universitària, per a joves d'un a 100 anys.
Roche Bobois dedica aquest missatge a tots aquells que somieu amb el disseny. Els dies de temptacions han arribat. 10 dies per descobrir la creativitat de les noves col·leccions i aprofitar preus molt seductors amb mobles i sofàs Roche Bobois. No perdis el temps. Els preus de temptacions de Roche Bobois són només fins al 24 d'abril. Més informació a rochebobois.com.
Des del 29 d'abril, viu l'estiu a l'hotel Le Méridien Rat del Passeig Marítim del Vendrell.
Gaudeix dels restaurants vora mar, de la brisa marina al Beach Club i de la relaxació a l'Explore Spa de l'hotel Le Méridien Rat.
Le Méridien Rat.es.
Saps que tens dret a rebre fins a 700 euros mensuals en ajudes per contractar una cuidadora pels teus pares? A Cuideo t'ho expliquem. Cuideo. Atenció a domicili de qualitat.
Vols prevenir que les teves factures vinguin impagades? Per a Pimes, Pay Pimes. Vols recuperar els teus deutes? Per a Pimes, Pay Pimes. Recorda, per a Pimes, Pay Pimes. Truca al 93-737-6280.
El 25 de maig de 2006 es va celebrar, per primera vegada a la història, el Dia Mundial de l'Orgull Friki. A veure, si fins i tot l'Orgull Friki té un dia, tu també te'n mereixes un, oi? Amb mi dia de l'11, tria la teva data especial i juga-hi. Cada dia, per un euro, guanya fins a 3.000 euros. Mi dia, el sorteig més teu. I recorda, un de cada cinc toca.
A tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Que la teva assegurança de la llar et regali un altaveu intel·ligent està bé, però potser és millor que et doni assistència informàtica a distància, no? Verti, estalvia temps, estalvia diners.
8:45 clavats del matí, continuem els apunts aquí al món a RAC1. Anna Obregón explica que les nits que abans es passava plorant i sense dormir per la mort de son fill, ara se les passa sense dormir, però perquè està canviant els bolquers de la seva neta. Ho llegim avui a l'Ola, la revista publica un reportatge en què Obregón, amb un somriure d'orella a orella, amb un vestit de flors i passejant la seva neta per Miami amb cotxet. Obregón diu que és molt feliç amb la criatura, que va néixer per gestació subrogada i que a partir del semen del seu fill Alex, i assegura que no està preocupada per tenir problemes legals a l'hora d'inscriure la nena al registre espanyol. Mentre estan a lectures, també podem llegir l'herència que Obregón deixarà a la seva neta, uns 30 milions d'euros. La revista explica que la presentadora ha engreixat fortament el patrimoni que va rebre de son pare, un empresari d'èxit. Per exemple, apunta que durant la sèrie Ana y los Siete, Ana Obregón hauria facturat més de 14 milions. La joia de la corona és una mansió de més de 330 metres quadrats que té la Moraleja. Avui que, per cert, surt a la venda El Chico de las Musarañas, el llibre que va començar a escriure Alex Lecchio i que, després de la seva mort, ha acabat la seva mare, Ana Obregón. Ella mateixa ho anunciava ahir al seu perfil d'Instagram.
Este libro que empezó a escribir mi niño y que no pudo terminar por culpa del cáncer. Era su deseo publicarlo. Por eso yo decidí terminarlo. Es un libro que he escrito con lágrimas rojas ante la pérdida del amor de mi vida.
La música que li han posat també... S'ho podrien haver estalviat. La primera edició ja s'ha exaurit a la prevenda. De fet, Amazon és el llibre més venut des de fa setmanes i que s'espera també que sigui un dels llibres d'aquest Sant Jordi. El govern de Catalunya celebra la decisió del Tribunal Constitucional que reconeix que amb la llei a la mà no s'han de fixar percentatges de classes en castellà a les escoles. El TC, com ja s'havia apuntat, avala la llei CELA, un dels projectes estrella de la primera etapa del govern de Pedro Sánchez. El nou tribunal, amb majoria progressista, diu que els territoris amb llengües cooficials s'ha de seguir un patró educatiu d'equilibri i d'igualtat. A més, el TC dona la raó a la Generalitat i assegura que és legítim negar subvencions a les escoles que separin els alumnes per sexe. Mar Poyato.
El Constitucional ha rebutjat el recurs que Vox va interposar contra la llei CELA. Ara bé, ho ha fet dividit i després d'un debat intens. El TC assegura que la Constitució no diu res a establir percentatges per utilitzar el castellà a les escoles i diu que les comunitats amb llengua pròpia, com és el cas de Catalunya, han d'equilibrar les classes. Una decisió que, segons el conseller d'Educació, Josep González Cambray, marca el camí.
Per primera vegada, el Tribunal Constitucional diu que l'aprenentatge de les llengües dins d'una aula no va de proporcions ni de percentatges. Entenem i estem convençuts que tots els pronunciaments que hagi de fer el Tribunal Constitucional aniran, com no pot ser d'una altra manera, amb aquesta mateixa línia.
D'altra banda, el TC ha donat la raó a la Generalitat pel que fa a les escoles que segreguen per sexe.
Tenim aquest aval jurídic, aquest aval judicial, per tal de no renovar les escoles que separen nens i nenes a les aules.
El TC ha pres la decisió sense unanimitat. Els magistrats del sector conservador Ricardo Enríquez, Enrique Arnaldo, Concepción Espejel i César Tolosa han anunciat un vot particular en contra.
Però l'ús del català no només està judicialitzat a l'Estat. La justícia francesa delibera si els ajuntaments de la Catalunya del Nord poden fer servir el català als plens. L'Ajuntament d'Elna en va ser pioner, però el govern francès ho considera il·legal, encara que després ho tradueixi tot al francès. Ahir el municipi va haver d'anar fins a Montpellier a judici juntament amb tres comunes més, Sílvia Solanes.
Són les poblacions de Banys, Portvendres i Tarerac que van canviar juntament amb Elna el reglament per fer present el català als plens. Pel govern francès van contra la Constitució perquè primer diu ha d'anar sempre al francès. L'advocat de la defensa, Mateu Pons, creu que és absurd.
Considera que l'ordre que està donat a Xins, primer català, segon francès,
és anticonstitucional de cara a l'article 2 que diu que la llengua de la república és el francès.
L'alcalde d'Elna, Nicolás García, tampoc hi veu el problema.
Si el jutge li hagués pogut parlar, li hagués dit una frase en català i després en francès per demostrar-li que si jo li parlo en català i que no l'entén, serà atentiu i esperarà la traducció. Si jo li parlo primer en francès, no esperarà la traducció.
Tenen mala peça al taler, però perquè la ponent pública ha argumentat que la primera llengua ha de ser sempre el francès i la seva és una opinió que acostuma a prevaldre. D'aquí a 3 setmanes se sabrà la decisió del Tribunal de Montpellier, però els alcaldes ja han avisat que, si cal, seguiran el seu camí a la justícia europea.
El Parlament no retirarà l'escó a Laura Borràs fins que no hi hagi sentència ferma. És la resposta que donarà la cambra el requeriment que la setmana passada va fer la Junta Electoral. El Parlament ja ha donat l'ordre als serveis jurídics que presentin al·legacions per defensar l'escó de Laura Borràs. Informa Adrià Santasusagna.
Resposta pràcticament calcada del Parlament a la que es va fer pel cas del copaí de Pau Juvillà. El reglament de la cambra és clar i per això les al·legacions diran que no retirarà cap escó si no hi ha sentència ferma. Ara bé, en el cas de Laura Borràs no hi ha hagut un suport tan ampli i majoritari com el de Juvillà, i és que el PSC s'ha oposat a que el Parlament defensi l'escó de Borràs. Creuen que ja hi ha prou precedents que donen poder a la GEC per prendre una decisió. Sigui com sigui, Laura Borràs ha sortit a carregar contra la mesa del Parlament.
Que sobtes que aquesta mateixa mesa que ara vol fer veure que està respectant drets és una mesa que va vulnerar els meus drets. Sobta el vot en contra, en aquest cas, del Partit Socialista. Així funciona l'Estat quan avança, trepitjant drets i fent que cada vegada sigui més fàcil vulnerant-los.
Mentrestant, la resta de partits pressionen perquè Junts per Catalunya rellevi Borràs. Els comuns han demanat una reunió immediata dels partits d'esquerres per posar algun nom damunt la taula. Reclamen a Esquerra i CUP que aquesta vegada no deixin que la presidència del Parlament torni a ser de Junts per Catalunya.
El producte que més roben els catalans als supermercats, això els que se n'emporten, són els licors, seguits... primer fotem el mam. Primer, els licors. Després, les escopinyes. Que és una cosa, robar escopinyes, o sigui. Després, la xocolata. Després, el cafè, que mira, això, el cafè, com que penquem molt, doncs potser... I després els productes per afaitar-se. És a dir, licors, escopinyes, xocolata, cafè i els productes per afaitar-nos és el que més roben els catalans. És la conclusió d'un informe de STC, que és una empresa especialitzada en elements de seguretat per combatre aquesta mena de furs, que ha fet un treball exhaustiu sobre la llista de productes predilectes per endur-se d'amagat i sense pagar tant a Catalunya com a Espanya. A l'Estat, la llista varia una mica i entre els robatoris més habituals hi ha... els embotits ibèrics, el bonítol i els vins. Vaya framis.
El 40% dels productes que roben al supermercat són productes d'alimentació i, segons aquest estudi, el que més se n'enduen els clients sense pagar són productes locals, gourmet, força cars i, sobretot, fàcils de revendre. Com dèiem, a Catalunya les primeres posicions són pels licors, les escopinyes, la xocolata, el cafè i els productes per afaitar, però també hi ha certa predilecció pel cava. En canvi, a Astúries, al País Basc i Galícia, un dels productes més robats és el pop, a Cantàbria, les gambes i els llagostins, a les Castelles, l'embotit ibèric, i a Extremadura i Ceuta i Melilla destaca l'oli d'oliva verge. També crida l'atenció que a les Balears hi ha molts robatoris de productes locals, com el formatge de Mahó o els licors tradicionals, i que a Madrid o al País Valencià, entre els productes que més es roben als supermercats, hi ha els gelats.
En parlarem avui a 11:15 amb Salvador Canyones, soci director d'STC, responsable d'aquest estudi. Atenció a totes aquelles persones que teniu por de volar perquè el canvi climàtic empitjorarà les turbulències als avions. Aquests sotracs que molts hem viscut dalt d'un avió es poden donar per diferents motius. Un d'ells és el canvi sobtat de la velocitat i la direcció del vent a l'altura on volen els avions. Però segons Paul Williams, professor de Ciències de l'Atmosfera a la Universitat de Reading, al Regne Unit, des de l'any 79, aquests canvis han augmentat un 15% a causa de l'augment de la temperatura de l'aire provocada per l'escalfament global del planeta. Aquest tipus de turbulències són difícils de detectar i els pilots no les poden esquivar ni tampoc avisar amb antelació. Discussió acalorada a ple carrer entre el primer ministre del Canadà, Justin Trudeau, i un ciutadà antiavortament. Va passar la setmana passada a la Universitat de Manitoba, al centre del país, on Trudeau va anar a presentar un projecte sobre salut dental del Partit Liberal. En un vídeo que s'ha fet viral s'hi veu un intercanvi d'opinions intens entre el polític i un jove seguidor del Partit Popular del Canadà. El noi li comenta que està en contra de l'avortament perquè és cristià, i Justin Trudeau li acaba recomanant que s'informi més sobre el tema. Aquest és un fragment doblat de la conversa d'un minut.
You're mostly Christian, I think. Soc cristià i estic en contra de la vacunació obligatòria.
Així que perquè ets cristià no creus que hauríem de donar suport als musulmans?
No, crec que s'ha de donar suport a tothom. Sobretot crec que l'avortament lliure està en contra del cristianisme.
D'acord, així creus que les dones haurien de tenir el dret a escollir què fan amb el seu propi cos?
Crec que no.
Creus que tu hauries de poder escollir què passa amb els cossos de les dones?
Jo crec que si es van embolicant amb qualsevol, no haurien de tenir dret a avortar. Estic a favor de la vida.
Així creus que una dona qui han violat hauria de poder avortar?
Aquí és quan la cosa es complica.
No, 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 no es complica. És un sí o un no.
És un exemple superestúpid.
És un exemple massa comú. Sempre es violen a les dones i ens ho hem de prendre seriosament. Creus que una dona qui han violat hauria de poder avortar?
Això em té dividit.
No, no estàs a favor de dir que una dona qui han violat hauria de poder avortar i no tenir el nadó.
Honestament, no ho sé.
Em sembla que hauries de reflexionar una mica més i també resar una mica més.
Sense deixar-li de mirar els ulls, Trudeau s'acaba acomiadant del jove amb un copet a l'espatlla. Moltes vegades parlem de televisió. Avui parlem de la televisió, perquè és que no em puc estar, no ens en podem estar, entre altres coses, perquè avui parlarem d'un reality show que l'altre dia el Marc Segués ens explicava a la redacció del Món RQ i que no ens ho podien creure. Avui, a partir de 11:45, parlarem d'un reality show que us posarà els pèls de punta.
Desde hace cientos de años, el mar Caribe y sus exuberantes costas han sido objeto de deseo de conquistadores, piratas y aventureros.
Això es diu El Conquistador del Caribe, de la televisió pública basca, és a dir, el seu canal en castellà, que és ETV2. És un concurs que es reuneix en una illa deserta a una trentena de nois i de noies bascos. Un cop allà han de passar tot de proves de supervivència i bàsicament de resistència física. Guanya el que més proves supera. Fins aquí diríem que tot normal. Ara bé, el 8è programa d'aquest reality, que s'emet cada dilluns, els concursants es van haver d'enfrontar a la prova següent.
Nueva prueba de inmunidad, ya la conocéis, el mítico caníbales, una de los más potentes, el más salvaje sin lugar a dudas.
Caníbales, ja es diu, la prova es diu caníbales, que jo t'ho diu... Els concursants estan dividits en tres equips i han de fer el següent.
Conseguir un litro de sangre. ¿Cómo lo vais a conseguir? Pues todo el equipo tendréis que meter la cabeza dentro de los recipientes de metal, coger sangre con la boca y pasárselo a vuestro capitán, que va a estar al lado del recipiente de cristal. Lo tenéis que pasar de boca en boca. Y va a ser el capitán el que va a introducir esa sangre en el recipiente de cristal, hasta que consigáis el litro. Y solo sangre.
És sang, vull dir, no, és sang. I per si no n'hi hagués prou, un cop l'equip ha aconseguit recollir, passant-se de boca en boca el litre de sang, han d'anar a una esplanada on hi ha un porc mort y oberta en canal. Y allá...
Ir corriendo donde el cerdo y empezar a morderlo a... Vamos.
A saco paco.
Exactamente. Va a tener un añadido, como siempre, que va a ser que todos vais a tener que ir con las manos atadas, ¿vale? El equipo que más peso tenga de carne es el que ganará la prueba de inmunidad.
Siguen d'anar allà, com caníbal, sí, menjar el porc que està obert en canal, allà, pues el que hi ha allà, i amb les mans lligades. Aquest programa, El Conquistador del Caribe, ja passa per la 19a temporada i s'ha convertit, sens dubte, en un programa de seguiment a Navarra i Euskadi. Aquest dilluns va fregar el 23% de quota de pantalla i va acumular més de 200.000 espectadors. Parlarem d'aquest fenomen de la televisió basca, 11:45, amb els nostres experts en televisió, David Broc i Víctor Amela. I mentrestant, Netflix valora positivament la política de restricció dels comptes compartits. La companyia ha fet un primer balanç oficial amb dades del Canadà, un dels primers països on ho va fer, i assegura que avui ja té més subscriptors al país que els que tenia abans d'aplicar el veto. Per tant, Netflix està convençut que aquest és el camí a seguir. Tant és així que a partir del juny també acabarà amb els comptes compartits als Estats Units. El catedràtic de Ciències Polítiques i Socials Vicenç Navarro el van apartar fa un parell d'anys de la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona per assetjament laboral i abús de poder. Ho publiquen el diari Ara i el diari Oponessa. Aquests dos mitjans recullen desenes de testimonis de secretàries, de docents i d'investigadors a càrrec seu que relaten haver patit o presenciat crits, humiliacions i comentaris despectius durant moltes dècades. Més enllà de la docència, Vicenç Navarro és conegut pels seus articles i intervencions sobre economia en mitjans de comunicació. Se'l considera un dels grans intel·lectuals de l'esquerra a Espanya i un dels impulsors en l'època de l'inici de Podem. Compte enrere per Sant Jordi els majoristes i floristes de Mercabarna Flor preveuen vendre 6 milions de roses entre divendres i diumenge. El preu mitjà serà de 4 euros. Les més venudes tornaran a ser les vermelles, però com a novetat, aquest any també hi haurà roses de color caramel. Montse Martí.
Dels 6 milions que es regalin, només un 3% seran roses de proximitat. La resta són roses que venen de Colòmbia, Països Baixos i Equador. El president del Gremi de Majoristes de Mercabarna Flor, Miquel Batlle, diu que els productors de roses a Catalunya es poden comptar amb els dits d'una mà perquè el negoci s'ha anat perdent de generació en generació.
Això eren empreses familiars. A mesura que el relleu generacional es va divulint, la pagesia va plegant. També la pressió demogràfica dels pobles van creixent i totes les finques doncs, van sent absorbides pels poblets. Han anat plegant mica en mica, s'han anat jubilant, els fills han estat a la universitat o estan treballant altres feines i, evidentment, no van al camp.
Mercabarna Flor assegura que els preus seran similars als de l'any passat. De mitjana, la rosa de Sant Jordi rondarà els 4 euros. Per cert, recorden també 4 consells perquè les roses durin més dies. Quan es posa el gerro, treure les fulles perquè no toquin l'aigua i la podreixin. Si es talla la tija, fer un ganivet en lloc de tisores. I no és cap mite, posar una aspirina o una mica de lleixiu a l'aigua i una culleradeta de sucre.